Tertúlia, avui dilluns, al matí de Catalunya Ràdio, Joan B. Culla, Jaume Roures, Montserrat Nebrera, Simona Levi, Jordi Canyes, i ara saludem a Joaquim Bosch, jutge, pertany a l'Associació Jutges i Jutgesses per la Democràcia. De fet, va ser aquí amb nosaltres, amb Ignasi Escolar, després que publiquessin un llibre sobre la independència, precisament, del poder judicial, la no independència del poder judicial i els problemes que teníem, i avui el volíem saludar. Joaquim Bosch, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ara hem sentit a la vicepresidenta del govern espanyol, a Carmen Calvo, sense dir que tenien ja un pacte amb el Partit Popular, però, diguéssim, especulant sobre la possibilitat que Manuel Marchena acabés sent el president del Consejo, com va intentar-ho el 2013 també, i també del Suprem. Justament això és el que vosaltres criticàveu en el llibre, de dir, la llei marca que siguin els 20 vocals els que finalment triïn el president i tampoc que tots surtin de les cambres, no?
El disseny estructural del poder judicial i dels alts tribunals a Espanya és una anomalia en Europa, i el que està passant aquests dies, d'una banda, tot el tema de l'impost de les hipoteques, com s'ha gestionat pel propi Tribunal Suprem, i ara mateix com els principals partits estan decidint la cúpula judicial dels propers 5 anys, són mostres més d'aquesta excepcionalitat, i després no es pot sorprendre que passin les coses que estan passant.
En aquests moments sembla que hi hauria un pacte PSOE-PP perquè Manuel Marchena abandonés la presidència de la sala, evidentment, que s'ocupa de l'1 d'octubre, i es convertís en el representant màxim del poder judicial a Espanya. Però això, per fer-ho, diguéssim, tal i com diu la llei, hauria de ser després d'haver nomenat tots els vocals, no?
La llei el que regula és que se decideix qui són els 20 vocals i després aquests són els que designen el seu president. Mm. El que ocorre és que això no ha passat mai. Sistemàticament, recordem que en l'anterior Consell es posaren d'acord els dos principals partits per a que fos Carlos Mesmes, anteriorment també en una reunió molt sonada en la Moncloa entre el senyor Zapatero i el senyor Rajoy es posaren d'acord i anunciaren públicament que seria Carlos Díaz. I això mateix, el mateix Tribunal Constitucional en el seu moment va dir que era contrari a l'espírit constitucional, que tot es convertirà en una espècie de repartiment de cromos entre els principals partits polítics, perquè el sistema no té equivalents a Europa, però si s'aplica s'hauria de fer en criteris no partidistes, ni de quotes, ni repartiment de percentatges, que és el que està passant.
Hi ha diverses qüestions que han passat. Des del 5 de juny que vau venir, vam parlar a fons d'aquesta qüestió, el secuestro de la justícia, del llibre que vosaltres vau publicar amb l'Ignacio, fins ara han passat moltes coses. I Carlos Lesmes no ha tingut la millor etapa, diguem, al capdavant del Consejo. Una de les quals, aquest matí parlàvem amb Carlos Enrique Bayo de Público, és el fet de no haver volgut investigar a l'Audiència Nacional el cas d'aquest home que estava projectant un magnicidi contra Pedro Sánchez.
Això és una qüestió més de jurisdicció ordinària, i jo penso que és discutible sempre el caràcter que no ha de ser extensiu del dret penal, i en aquest cas, encara que es falta informació, la informació que tenim, se pot discutir jurídicament si això és terrorisme, si hi havia intenció d'alterar la pau pública, de subvertir l'ordre constitucional o de generar el terror entre la població, o simplement és un fet aïllat amb un intent d'atemptat. Mm-hmm. El tema penso que és valorable jurídicament. El que passa és que en un context en el que tenim interpretacions tan extensives en matèria de terrorisme, en les quals sembla que tot és terrorisme. Pensem en el cas d'Alsasua, que acaba jutjant-se per terrorisme.
Sí, sí, per això.
En tots els casos
o el cas de Tamara Carrasco, que està encara confinada a Viladecans.
En el tema de CDR és que qualsevol actuació que pugui tenir elements crítics, discutibles, s'intenta encaixar jo que de manera molt forçada com un acte terrorisme. Clar, el contrast és realment intens, i això me sembla molt preocupant, perquè el terrorisme és una conducta que ha generat un dany gravíssim a la nostra societat. L'hem patit molt, tothom sap realment el que és terrorisme i el que no és, i que darrerament estem anant a tantes interpretacions extensives que consideren terrorisme, que jo penso que no haurien de considerar-se tal qual, i que en un moment com el cas del franctirador, no?, s'adopta altre tipus d'interpretació, genera contradiccions de perspectiva social que penso que són visibles.
Una última cosa, Joaquim. Si realment Manuel Marchena acaba presidint el Suprem i el Consejo, aleshores hi ha un canvi, també li preguntàvem a Ernesto Kaiser, al capdavant de la sala penal que jutja l'1 d'octubre. Això vol dir endarreria el judici? Això vol dir que se n'ocuparia qui?
En principi, el judici, perquè hi hagués només un canvi en un dels magistrats, encara que fos el ponent i el president de la sala, no hauria d'endarrerir el judici, a no ser que es provocaren incidents relacionats amb el canvi i amb la composició de la sala, però n'hi ha uns mecanismes de substitució natural d'acord amb el repartiment, les normes de repartiment de la sala, i caldria veure qui és el magistrat que entra pel senyor Marchena i qui seria qui assumiria la ponència ara mateix.
El magistrat Arrieta, deia Ernesto Kaiser.
Això és el que sembla que passaria, però el fet que fora Martínez Arrieta el futur ponent de la resolució no hauria de provocar cap perturbació en la marxa del tribunal, a no ser que això provoqués recursos o algun tipus d'incidències de nulitat.
Joaquim Bosch, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Que tinguis un molt bon dia.
Encantat, Mònica. Una forta abraçada.
Que vagi bé.